Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. A Ona Codinenca, l'esport no para.
Són les 9. L'esport, com és evident, sempre va lligat a la realitat social i política del país. Ahir, any 2015, ho recordo, després de l'Almeria Eibar corresponent a la 33a jornada de la Lliga, va passar això. A la roda de premsa, qui escoltarem és l'entrenador de l'Eibar, Gaizka Gaditano. Posem el tall.
Arratsaldeon, Gaizka.
Bai, bon.
Bueno, comença parlant en basc.
Més visuak, ez du etenik, aurrera egin behar.
Bai, izan da porrot gogorra izan da gaurkoa, ez guretzat. Arerio zuzen baten aurka, baina bueno, taldeak bukaera arte lan egin du eta hor ez dago ezer esaterik, ez.
Escoltarem la primera interrupció.
A ver, por favor.
Mister,
hace siempre ¿vale? Lo hacemos ahora en euskera y luego en castellano, como has hecho siempre con el actual Barça u otro equipo.
Aquest era el cap de premsa de l'Almeria i vinga, tornem-hi. Segon intent de Gaizka Gaditano.
Bai, ez duela etenik ames gaiztoak.
Ez, ba bueno, Arerio zuzen baten aurka galdu dugu, eta ba bueno.
I arriba el moment que se'n cansa.
Pasa algo, pasa algo. Pasa algo.
Sí, como entenderás que pasa, que no me entera.
Pero vamos a ver, señores, que llevamos en primera 6 años y cuando ha venido el Barça se ha hecho primero una pregunta en catalán y otra en castellano. Es que no sé a qué vienen todos esos gestos.
I agafa l'entrenador de l'Eibar, s'aixeca i ja en té prou. Marxa de la sala de premsa. Cal dir també la bona actitud del cap de premsa de l'Almeria, sempre demanant respecte. Sembla mentida que al segle XXI encara haguem d'estar així. El missatge és pesat, ho sé, el discurs de respecte per totes les llengües, i sempre és la mateixa cantarella, és molt pesat, però s'ha de repetir 1.000, 2.000 o 3.000 vegades, les que faci falta, perquè algunes persones, no totes, no vull generalitzar, vegin que el basc, el català, el gallec i moltes altres llengües són això, són llengües, i com a llengües que són, es parlen, com qualsevol altra, malauradament, i poso la mà al foc, no és l'última vegada que ho veurem. N'estic molt segur, però espero equivocar-me. Bona nit, són les 9:03. Benvinguts a l'Esport no para. Bona nit des de l'estudi número 1 d'una Codinenca, avui dia 27 d'abril de l'any 2015. Un cap de setmana ple de notícies esportives, no només en el futbol. Recordem que hem tingut setmana de sorteig de Champions. Ja hem vist aquell home que ens agrada tant, el senyor Infantino, repartint boles i amb mala sort, com sempre, pel Barça, Barça-Bayern de Munic, a les semis, i el Madrid, que bona sort va tenir Juventus-Real Madrid amb la tornada a casa. més fàcil impossible. En canvi, el Barça va sortir primer i, per tant, tindrà la tornada a Alemanya davant l'equip de Pep Guardiola. Hi ha hagut sorteig de Champions, hi ha hagut final també de la UEFA Futsal Cup, mala sort pel Barça, derrota davant l'Al-Khairat al Mati del Kazakhstan. També hi ha hagut el Comte de Godó, hi ha hagut waterpolo, tot això i molt més. Ho repassem ara als titulars. Titulars, com sempre, amb el Cesc Vilalta. Cesc, bona nit.
Bona nit.
El Barça guanya el derbi i segueix liderant en pas ferm la lluita per la Lliga.
Gràcies a una primera part excepcional, el Barça es va emportar els 3 punts del Powerade Stadium amb un gol de Messi i un altre de Neymar. Els homes de Luis Enrique van anul·lar l'Espanyol en una primera meitat on la possessió era del 80% a favor dels Blaugrana. A la segona, Mateu Laós va expulsar Alba per protestar i després a Héctor Bansà, els dos, amb doble groga. Ara el Barça segueix líder a 2 punts del Real Madrid, que ahir va fer els deures contra el Celta. Tot i començar perdent, els blancs es van refer amb 2 gols del Chicharito i 2 més, un de Kroos i l'altre de James, per posar el 2-4 definitiu. Això no s'acaba aquí, perquè demà el Barça ja rep el Getafe a casa i dimecres el Madrid rep l'Almeria i, per tant, el desenllaç de la Lliga continua.
Déu-n'hi-do, això no s'atura. El Barça de futbol sap contra el Khairat Almaty, la final de la Futsal Cup.
Així és, el conjunt de Kazakhstan es va proclamar campió de la UEFA Futsal Cup gràcies a una primera meitat en què la tàctica del porter jugador els va donar avantatge. El Barça va mirar de retallar distant diferències a la segona part, però no va ser suficient per al 3-2 final. Deixant escapar aquest títol davant el campió de fa 2 temporades, el Barça només depèn del resultat de la Lliga per salvar la temporada.
A segona, el Girona se situa en zona d'ascens directe a primera i Sabadell i Barça B guanyen.
Amb la victòria per 0-3 davant el Recreativo de Huelva, els homes de Pablo Machín se situen en zona d'ascens directe. El Girona és segon amb 65 punts, a 6 del Betis i 2 per sobre de l'Sporting. L'altre equip gironí, el Llego de Feina, hi va empatar 0 contra l'Sporting. Aquest fet ha permès que el Girona es mantingui, com ja hem dit, 2 punts per sobre dels asturians. Per altra banda, bones notícies per al Barça B i el Sabadell. Els de Vinyals van sumar la primera victòria des que el tècnic va agafar-ne les regnes. Victòria in extremis, això sí, per 2-1 contra la Ponferradina. I el Sabadell també va guanyar patint. Els arreglats van començar perdent, però van remuntar fins al 3-2 final contra el Racing de Santander. Amb aquesta victòria, el Sabadell se situa fora de les posicions de descens, empatat, això sí, a 36 punts, amb l'Osasuna, qui és qui marca la zona de descens. I el Barça B es troba penúltim, ja no és cué, amb 33 punts i a 3 de la salvació.
El Nàstic de Tarragona, campió del grup 3 de la segona B.
Aquest títol del grup 3 de segona B els permet disputar un partit contra un altre campió d'un altre grup i, en cas de superar-lo, els tarragonins ja serien equip de segona A una altra vegada. En cas de perdre, encara tindria opció a jugar per alguna de les dues places restants amb segons, tercers i fins i tot quarts classificats de tots els grups.
El Reus Deportiu perd la final de la Copa de les Serres davant l'Sporting de Portugal en un partit, Cesc, de molt alta intensitat.
I tant, un gol dels portuguesos en els últims 5 minuts enviava el partit a la pròrroga. El Reus ja tenia el tercer títol de la seva història a tocar, però el gol dels portuguesos els va fer molt de mal. En el temps extrareglamentari no van poder fer res i van acabar perdent els penals. D'aquesta manera, l'Sporting suma la seva segona Copa de les Serres.
El Barça de bàsquet recupera la victòria a Saragossa després de la desfeta a Europa.
El conjunt de Xavi Pascual va apretar-se el cinturó i després de l'eliminació de dijous passat a l'Eurolliga contra l'Olympiacos, va voler donar un cop de puny a la Lliga per fer-se entendre que encara poden lluitar pel títol. Van guanyar el CAI per 67-103. D'altra banda, el Fiat Joventut va guanyar contra el Guipúscoa Bàsquet per 91-66. Més ajustat, tot i que negativament els hi va anar Els manresans, el Bruixa d'Or Manresa, va perdre per 84-81 a la difícil pista de la Fonteta, a València.
Kei Nishikori, campió per segon any consecutiu del trofeu Comte de Godó.
El japonès es va imposar en la final a Pablo Andújar per un doble 6-4. El tenista de Cuenca va començar bé els dos sets, trencant-li el servei al japonès, però errors puntuals en moments decisius van condemnar Andújar i ho va aprofitar el número 5 del món per endur-se el seu segon Godó consecutiu.
Els germans Gasol anem a l'NBA a un pas de les semifinals de conferència.
Sí, els Grizzlies són a només un triomf d'arribar a les semifinals, on tindrien com a rival els Golden State Warriors, que ja estan classificats després d'escombrar 4-0 als Pelicans de Nova Orleans, mentre que Chicago va perdre el quart partit de la sèrie contra Milwaukee i ara disposaran del cinquè partit a casa per sentenciar i també accedir a semifinals. Aquesta matinada en coneixerem els desenllaços de tots dos partits.
I acabem amb waterpolo. Les noies de Nani Guiu es queden sense Copa d'Europa.
No va poder ser. Les noies de Nani Guiu eren les clares favorites per aconseguir el quart títol de la Champions League femenina de waterpolo i, tot i començar dominant, van acabar perdent contra l'Olympiacos per 10-9. Les gregues, per la seva banda, es van emportar la seva primera Champions de la història.
A Ona Codinenca, l'esport no para.
Com sempre, el Cesc Gralta ens acosta l'actualitat del Barça.
Sí, exacte, el Barça, que avui s'ha tornat a entrenar aquest dilluns al matí després de la victòria contra l'Espanyol i ja pensant, això sí, en el partit de demà que té contra el Getafe de Pablo Franco i que ha canviat més d'entrenador que de samarreta.
Déu-n'hi-do.
Un equip que pràcticament està salvat, això sí, i que, recordem, va acabar amb un empat al Coliseu amb Alfonso Pérez contra els Blaugrana. A més, s'ha entrenat amb una novetat molt important avui.
Alerta,
l'alta
alerta
mèdica de Thomas Vermaelen, el jugador flamenc, que veurem si disputa o no algun minut en aquest tram final, tot i que està molt complicat, com ja advertia Luis Enrique aquest matí en roda de premsa, això sí, tot i l'alegria que li feia.
Hoy hemos empezado el entrenamiento con una muy buena noticia, es la incorporación de un jugador como Thomas, que no había tenido la oportunidad porque ya llegó en su momento lesionado y bueno, ha solventado sus problemas físicos a través de una operación y de mucho esfuerzo tanto de los médicos y de los fisios y sobre todo de él y hoy ha sido un buen día para él y para el equipo. Y bueno, ahí está, peleando sus opciones y esperando. Tiene competencia en su posición. Ahora nos acercamos al tramo final de cada competición y esa dificultad está ahí y es clara.
És veritat que...
Per cert, Cesc, t'imagines, final de la Copa d'Europa, a Berlín, posar Thomas Vermaelen, encara que siguin, ja et dic, els últims 5 minuts.
Home, seria un premi massa gros per la temporada que ha fet Thomas Vermaelen.
Sí, però sí, com a equip...
No, estaria bé.
Posaries la cirereta del pastís a...
Està clar.
A la temporada sí, sí, de moment bona.
I a part, pel jugador també seria una injecció de moral molt, molt gran. Sí, sí. El que anava a dir és que és veritat que el Getafe va empatar contra el Barça a l'anada, però els Blaugrana no han perdut mai el Camp Nou contra el Getafe, eh? I això que des de l'any 1978 que els madrilenys visiten el Camp Nou. El balanç d'en Lliga és positiu, 7 victòries i 3 empats dels homes ara entrenats per Luis Enrique i que veurem si superen el marcador més alt que s'ha vist mai en un Barça-Getafe. Va ser la temporada 2012-2013 amb un 6-1 i amb el Barça entrenat per Tito Vilanova i Jordi Roura, que per cert, ara que va fer un any de la seva mort, doncs aquest record d'aquesta victòria per en Tito.
Doncs sí, un any ja que ens va deixar l'entrenador del Barça, Cesc. Vam tenir sorteig de Champions.
Vam tenir sorteig de Champions.
Infantino va treure a passejar les boles i no... No caiguem en malinterpretacions, però és així, 4 boles, 4 equips, i que al final van acabar doncs, repartits de la següent manera, amb un Barça-Bayern de Múnich i Juventus-Real Madrid.
Sí, sí, el Barça que es deurà amb Pep Guardiola, amb el retorn de Pep Guardiola, amb aquest al·licient que torni el tècnic de Santpedor al Camp Nou, Això sí, a la banqueta rival.
Sí, sí, la primera,
sentit,
la primera vegada que tindrem el desempador a...
aquí. En aquest sentit sí que ho veig una mica morbós, sinó que estarà bé, però al Barça li ha tocat el rival més complicat que hi havia, eh?
I més tenint la tornada a fora, tenint la tornada a Alemanya.
I podria haver sigut una final molt bonica, també. Però també és veritat que d'aquesta manera, havent el Barça i el Bayern emparellats, també tens l'altra opció, que és que una final, un Barça-Madrid, una final de la Champions, poden haver-hi, i no ho dic en broma, molts atacs de cor.
Sí, sí. No vull ser malparit tampoc, però no vols dir que tenint... Ja vam tenir una final espanyola l'any passat, entre Madrid i Atlètic. No vols dir que la UEFA, hi penso molt malament, àrbitres, etc., intentaran de totes que Barça o Madrid no arribin a la final?
És clar, si no ho volien, d'alguna manera o altra ja ho podrien haver fet
evitat, sí, sí,
sutilment a través de les boles. Per tant, si s'ha decidit així, vull entendre que aquest cop, amb quatre boles, la sort és la sort. A qui li ha tocat, li ha tocat.
Bé, tampoc hi ha gaires combinacions. Cap
sí que és veritat que, clar, el Barça té el desplaçament, com deies, a Munic, a la tornada, que allà són molt perillosos. També és veritat que contra aquest desavantatge que té el Barça, recordar que l'any 2009, que és quan el Barça va guanyar la final de Roma, amb Pep Guardiola a la banqueta, l'anada contra el Bayern de Munic també va ser a casa. I va ser un 4-0 a favor del Barça. I a la tornada va ser un 1-1 amb un gol de Keita des de fora l'àrea. Per tant, l'últim precedent, diguéssim, amb el Barça jugant a casa i el Bayern jugant la tornada al seu camp, va ser favorable al Barça. L'últim precedent que hi va haver-hi amb el Barça jugant el primer partit a fora i després a casa, ja sabem tots com va acabar. Sí, amb, sí. Amb un 4-0 a l'anada a favor del Bayern i amb un 0-3 a la tornada. Per tant, el precedent com a mínim és bo del Barça jugant el primer partit a casa.
És evident que la clau és marxar a Alemanya tenint el marcador
no ben encaixat
i tenint el marcador mínim 2-0 o 3-0. Per anar bé. Per anar bé.
Sí. Per anar, home,
còmode,
amb un 2-0 hi pots anar bastant... Jo diria bastant segur, a Alemanya.
Un Bayern, però, amb baixes, tot i que moltes d'elles les recuperarà. Sí. Algunes per l'anada, d'altres per la tornada. És el cas de Ribéry, és el cas
Robben,
de Robben.
Està a punt de tornar ja.
Schweinsteiger, que ja va tornar a l'últim partit de Lliga.
Amb gol.
Benatia, que és segurament el que ho té més complicat. Crec que la seva lesió és de llarga durada.
Bé, Ribéry, en aquest cas... Segurament forçant arribaria. També Javi Martínez ja estava a la recta final. Àlaba també, que Àlaba ho té més fotut. Diria que Àlaba potser no ho podrà ni jugar.
És que té moltes baixes, eh?
Batstuber també se'ls va lesionar l'altre dia. Per tant, sí que arriben baixes al Bayern. I jo crec que dèbil defensivament. Per tant, no em fa tanta por com aquell Bayern de Henkes.
Evidentment.
No em fa tanta por.
Però també és cert que les errades de Dante i de Xavi Alonso
a nivell defensiu,
són circumstancials.
Sí. Però a nivell defensiu, parlo, evidentment,
passes de mig camp i et trobes a Lewandowski, et trobes a Götze.
A Götze, a Thiago, que està en un moment espectacular.
Després del calvari que ha tingut amb el genoll, el germà precisament de Rafinha, es trobaran. Amb quin era Masinho?
Acord dividit, no?
Complicat,
un partit per cada un. Sí. No, però...
Que s'ho juguin els penals.
Això és complicat. Sí, com sigui, tindrà un fill a la final.
Això és evident.
Això és el que té de bo per ell.
I a l'altre cantó, Cesc, com ho veus?
A l'altre cantó, Juventus-Madrid, amb la tornada al Bernabéu. Home, el Madrid a priori és qui hauria d'accedir a la final sense masses problemes. Ara bé, hi ha Carlos Tevez, hi ha Morata, aquest partit el viurà amb intensitat perquè voldrà demostrar que es van equivocar deixant-lo escapar.
Llorente en un moment donat també et podria donar algun cop de cap amb un córner. Pirlo amb una falta també, l'altre dia va marcar el derbi de Turí.
Un derbi que, per cert, va acabar Vidal, amb incidents. Va acabar amb incidents, que després els comentarem. 10 persones hospitalitzades, un petard que va anar de la zona dels seguidors del Turí a la zona dels seguidors de la Juve. Un partit que, per cert, feia molts anys que la Juve no perdia i el va perdre.
Sí,
ho comentarem després, però
ho
va perdre
a la secció de futbol internacional.
Per 2-1.
Doncs bé, la Juve...
Firmes amb gol de Morata que els deixi fora, eh?
Sí, Morbo, i tant. Jo crec que el Madrid per això no ho tindrà tan fàcil com es diu. És a dir, era una mica la ventafocs d'aquests quatre equips, la Juve, però, escolta'm, ja ho veurem, que és un equip italià, catenaccio puro,
i tant.
I ja veurem què passa, perquè poden agafar-te en un contraatac, Tevez, te la munta ràpid, eh?
Sí, sí, i resem amb Buffon.
Exacte.
Saps què et sembla si ara anem a...
Una altra secció del Barça.
Anem a Lisboa.
Anem-hi?
Sí, vinga, anem a parlar de la UEFA Futsal Cup.
Interactua amb nosaltres a Twitter, Facebook, Instagram @lesportnopara o al telèfon 93 866 32 39.
El Barça no va poder repetir la gesta de Lleida d'ara fa 3 anys i va caure a la final de la UEFA Futsal Cup davant el Cairat Almaty del Kazakhstan per 3-2. El maig començava amb els dos equips al 100%. El Cairat estavellava dues pilotes al travesser i el Barça també provava sort, però la fusta evitava el gol català. Gabriel, sobre la mateixa línia de gol, va evitar el primer dels kazaks, però en una badada defensiva. A 3 minuts per al final de la primera meitat, el Cairat feia l'1-0 quan el descans estava més a prop que mai. Una altra vegada els kazaks donaven una estocada que podia ser definitiva amb el 2-0 a la represa. Saad feia el 2-1, però instants després, el millor jugador del món, Lozano, evitava la contra del Cairat amb una falta duríssima per darrere que li va costar l'expulsió. Amb un home menys a pista durant 2 minuts, l'exblaugrana Igor va fer el 3-1, però Lin, segons després, feia el 3-2 definint molt bé davant el porter rival. Amb l'expulsió de Lozano i la lesió de Wilde, el Barça va provar sort amb el porter jugador, però no va poder forçar la pròrroga i es va quedar sense la UEFA Futsal Cup. El jugador Lin, després del partit i el micròfon de Xavi Lorente, es mostrava així. Escoltem-lo bé perquè realment no pot parlar.
Sí, bueno, ahora va pasar este mal trago que...
Així es va quedar, sense paraules. I per parlar del partit i del Barça de futbol sala, saludem el Ricard Ortiz, gran aficionat i entrenador de futbol sala. Ricard, sembla que no el tenim. Sembla que ha marxat. Ha marxat el Ricard. A veure si ara el podem recuperar ràpidament. Amb el Ricard, doncs, volem parlar una mica d'aquest partit del Barça.
Una llàstima,
De quins, de quins errors es van cometre. De fet, saps que ara els homes de Marc Carmona només tenen la Lliga una mica per salvar els mobles de la temporada.
De fet, a la Copa de la Lliga Nacional de Futbol Sala ja van perdre contra un equip dèbil. Sí, sí. Vull dir que... aquesta temporada no està sent la millor. M'agradaria conèixer també per què, si s'han relaxat, si després de tants anys doncs, guanyant tants títols, potser ara es veien massa superiors i han patit. Per tant, no sé, a veure...
A veure què en pensa i què en pensa el Ricard Ortiz. Com comentàvem, entrenador de futbol sala. Ricard, moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit.
Com vas veure el partit d'aquesta final?
Bé,
a grans trets.
Un partit de futbol sala d'un nivell espectacular. És, mare meva, com juguen aquesta gent. Són els millors del món. Tant, segurament als dos equips és increïble com juguen.
Què creus que... Veure... Sí? Què creus que va fallar, Ricard?
Perdona, et sento malament.
Ricard, dic, què creus que... Ara. Què creus que va fallar?
M'estàs preguntant...
Sembla que hi ha... Sí. Ara sí, m'escoltes bé?
Sí, ara sí.
Val, perfecte. Perfecte. Sí, no?
A mi sí, em sents ara. Bé?
A tu sí que et sento bé.
Ara sí?
Deia que l'Edu deia que què creus que va passar?
Ah, que...
Ara, perdoneu, però tenim un merder de micros. Ara sí, Ricard?
Sí, ara sí.
Val. Quins són els errors que va cometre el Barça?
Bé, el Barça sembla ser que li costa jugar contra... Quan l'altre equip posa porter jugador, li costa defendre-ho. Uh-huh. I aquesta gent ho va fer força bé. Aquest equip s'ho van preparar molt bé, això.
Creus que l'expulsió de Lozano amb una entrada... Bé, no hi ha discussió, no?, en aquest aspecte. Bueno, l'entrada és...
Les semifinals les van guanyar sense Lozano a l'últim moment, també.
També és cert. Lesió de Wilde, que també, vulguis o no,
sí,
va afectar...
Bueno, potser tot afecta, sí. Són importants, aquests jugadors, evidentment.
Uh-huh. Comentaves la incapacitat, també, del Barça de defensar el porter jugador, però també d'utilitzar-lo.
Bueno, sí, és que segurament la figura del porter anirà evolucionant amb el futbol sala. Bueno, primer s'hauria d'unificar criteris que si el porter pot passar a mig camp o no, uh-huh. o pots passar amb la mà o no, unificar criteris a nivell de totes les lligues de... Sí, però...
sí, perquè parlant de lligues, hi ha dues federacions, ara mateix aquí a Catalunya, l'espanyola, la catalana, i sí que és cert el que comenta el Ricard, que hi ha divergències, si més no, en aquesta figura, en la figura del porter,
sí.
Perquè és molt diferent el criteri que s'aplica a la lliga espanyola que el que s'aplica a la lliga catalana.
Sí, s'haurà d'unificar criteris de jugar, suposo que internacionalment també, però bueno, però sí que és rellevant, la figura del porter anirà creixent amb el futbol sala, és evident. Formarà, serà més, cada vegada més, un cinquè jugador, cada vegada més.
De fet, m'hi vaig fixar l'altre dia, en les semifinals, entenc que també les vas veure a les semifinals, contra l'Sporting,
sí, sí.
Que de fet el mateix porter, sense ser porter jugador, es col·loca pràcticament a l'alçada del tanca, per construir la jugada, vull dir, per començar a iniciar la jugada d'atac.
Sí, sí, és arriscat, però pot donar molt rendiment. Sí, mm-hmm. Sí.
Comentàvem ara el Barça, li comentaven al meu company, al Cesc, que necessita guanyar la Lliga per tornar a disputar la UEFA Futsal Cup. Com veus els de Marc Carmona a la competició domèstica?
Bueno, potser hi ha un parell d'equips que li poden discutir alguna cosa, però són tots internacionals amb les seves seleccions. Aquestes són... saben molt bé el que fan. Són superprofessionals i fa pinta que és...
Complicat?
Poden emportar-se el que vulguin.
Si et faig mullar, què? Com ho...
Sí, poden guanyar.
Sí?
Sí, poden guanyar la Lliga, sí.
Doncs esperem que sí. A veure si es recupera ràpid Wilde, un jugador important per Marc Carmona, això sí. Tot i que no sé què et sembla un dels nous fitxatges d'aquest any, Ferrau, que a mi personalment m'agrada moltíssim.
Sí, sí, és que tots els jugadors que té i actuen molt com un equip, tots.
Això sí.
Sí que hi ha diferències de jugadors i tenen, però saben buscar tots molt bé, saben molt bé el que es fan, aquests. Bueno, el Ferrao li dona molt tancament a darrere, tanca molt la defensa dels altres a darrere. Sí, és... Però bueno, també el bateria també és...
Déu-n'hi-do.
És tremendo.
Déu-n'hi-do.
Com juga.
Déu-n'hi-do. Ricard Ortiz, moltíssimes gràcies, de veritat, per entrar una estoneta per telèfon i comentar-nos aquesta final, que malauradament no es va poder endur al Barça de Marc Carmona. Moltes gràcies, Ricard, que vagi molt bé. Bona nit.
Gràcies a tu, Eduard.
abans de passar al futbol internacional, li he demanat al Ricard que es mulli. També t'ho demano tu, Cesc. Jo ho veig molt difícil. El Ricard, és cert el que comentava, eh? Són uns grans jugadors que, de fet, et poden guanyar 4 partits seguits als play-offs i campions de Lliga sense cap mena de problemes. Però jo ho veig més complicat.
Sí, perquè sobretot és veritat que els play-offs són a caixa o faixa, per dir-ho així, però a la Lliga regular aquest any no s'han mostrat tan forts com altres anys i, per tant, jo crec que hi ha l'Inter, Movistar, que estan a molt més bon nivell que ells. Per tant, jo crec que aquest any ho tenen complicat per arribar a fer alguna cosa als play-offs, perquè també ho van demostrar a la Copa, que podien arribar a fer alguna cosa amb el títol i van perdre contra un equip bastant dèbil. Per tant, aquest any no els veig gaire bé.
De fet, sortim...
Però sempre hi ha sorpreses. Per exemple, l'any passat, el Barça de bàsquet també arribava als play-offs, que semblava que el Madrid havia de guanyar, i el Barça va guanyar.
També, Sergi, hi ha sortint alguns rumors que si no es guanya la Lliga, o fins i tot guanyant-la, Marc Carmona seria destituït, si més no, marxaria del Barça en una temporada, bé, amb una llarga trajectòria en què, de fet, podríem considerar que ha estat l'artífex que el Barça torni a recuperar la seva màxima, el Barça de Futbol Sala, la seva màxima expressió, passant i incorporant jugadors molt importants, Fernandão, per exemple, o fins i tot el Javi Rodríguez,
sí, sí,
que
sí.
També va ser un puntal, el capità clau per pujar el Barça al màxim nivell i aconseguir fins i tot fa 3 anys guanyar aquesta UEFA Futsal Cup, que ahir malauradament se'ls va resistir davant l'Alcairat al matí del Kazakhstan, que recordem va perdre per 3-2 a la final que es disputava a Lisboa. Cesc, anem cap al futbol internacional.
Som-hi.
Interactua amb nosaltres a Twitter, Facebook, Instagram @l'esportnopara o al telèfon 93 866 32 39.
Vinga, ara sí, anem de lligues europees i comencem per la Bundesliga.
I com deia l'Edu, comencem de manera diferent avui per la Bundesliga. Per què? Doncs la resposta és fàcil, ja tenim nou campió i no és gaire difícil d'endevinar. A més, és un equip del qual n'haurem d'estar molt i molt pendents aquests dies. El Bayern de Munic, que ja és campió per tercer any consecutiu després de la victòria 1-0 contra el Hertha Berlín i gràcies a la derrota del Wolfsburg contra el Mönchengladbach per 1-0. És el segon títol de la Bundesliga des que va arribar Pep Guardiola a la banqueta i, a més, arriba a la Champions del Barça. Li pot perjudicar, Edu, haver guanyat tan abans aquesta Bundesliga?
Doncs recordem, Cesc, que va ser un precedent també l'any passat. Bayern, campió, no sé si febrer, març, molt més abans
sí, sí,
14, que aquest any.
14 jornades abans, o 7 jornades abans, crec.
Sí, 7-8 sí, jornades sí, abans. Sí, sí. I què va passar? Derrota a les semifinals, però derrota catastròfica, davant el Real Madrid, que literalment se'ls va menjar.
Sí, sí, per tant, veurem la Bundesliga.
Esperem que, si més no, que els hi jugui en contra. Aniran més descansats, això segur, perquè Pep Guardiola podrà doncs, reservar jugadors importants. Un d'ells, per exemple, Robben, que està a punt de reaparèixer.
Però, de fet, en aquestes competicions, el que els hi fa, en aquests jugadors, en aquestes alçades de la competició, el que els hi falta és tensió competitiva i, per tant, podria ser un factor a tenir en compte haver guanyat la Bundesliga tant abans. En canvi, el Barça està molt més concentrat en la Lliga i això potser, si més no, tensió competitiva li pot afavorir, perquè en aquest nivell de la temporada, on no arriben les cames, arriba al cap.
evidentment, el Barça té la pressió del Madrid, el Bayern no té cap pressió a la Lliga, no té un rival de la seva entitat a la Bundesliga, el Barça...
El o si el
Barça,
tenia, sí, ja ha desaparegut, perquè si el Dortmund tenia, ja no... Aquest any, de bé, ser...
Sort que salvarà, però hi va haver 3-4 jornades seguides que va estar en zona de descens, i veurem com acaba anant tot plegat, i es resoldrem ràpidament, tampoc vull dir, no falta gaire per arribar a les semifinals de la Champions, 6-7 de maig,
també és veritat,
6-7
sí,
de maig,
i,
vull dir que...
I 12-13,
per tant sabrem ràpidament qui jugarà la final de la Champions, una final que jugarà al camp de l'Hertha de Berlín el dia 6 de juny.
És de juny, dir, sí, sí.
Entre l'últim partit de la Champions, és a dir, la tornada de les semifinals i la final, hi ha un munt.
També és veritat. També és veritat que, per tant, si no li passés factura ara contra el Barça i el Bayern es classifiqués, li podria passar factura de cara a aquesta final. I ara sí, marxem cap a la Premier League. I ho fem parlant del partidàs de la jornada, que al final va ser més interessant a la roda de premsa i pels aspectes extraesportius que no pas pel partit en si. Estem parlant de l'Arsenal-Chelsea, o del que és el mateix, el retorn de Cesc Fàbregas a la que durant molts anys va ser casa seva. També hi havia morbo pel retrobament Mourinho-Wenger. El resultat ho diu tot, 0-0. Això sí, el duel extraesportiu sí que va ser interessant i molt. Posem-nos en situació ràpidament. Els aficionats de l'Arsenal cantaven... Boring, boring, Chelsea, és a dir, avorrit. I què creieu que va fer Mourinho? Va respondre al tècnic portuguès? Doncs sí, els hi va dir això, escolteu.
I think boring is 10 years without a title, that's very boring. You know, you support a club and you are waiting and for so many years without a Premier League title, I think that's very boring.
Més o menys es pot entendre. El que diu Mourinho és que més avorrit deu ser estar 10 anys sense guanyar la Premier i anar esperant durant tants anys, i això sí que deu ser avorrit.
És Mourinho.
És Mourinho. És Mourinho. Sí, sí. Bé, deixant de banda aquest partit, n'hi ha hagut més i d'interessants, com per exemple el Manchester City 3, Aston Villa 2, o el sorprenent 3-0 que li va clavar l'Everton de Robert Martínez al Manchester United. Tot això deixa la part alta de la classificació amb el Chelsea amb 77 punts, 10 més que el City, que torna a ser segon després de les punxades d'Arsenal i United. Això sí, tercer són els Gunners empatats amb el City i tanca la zona Champions, però que seria en fase prèvia, el United amb 65 punts. I ara sí.
Pràcticament, Cesc, acabant de parlar de la Premier, podríem considerar que el Chelsea ho té al sac i pràcticament no sé si a la següent o d'aquí dues jornades ja es podria... Bé, ja podria alçar el títol de la Premier i ja seria campió matemàticament.
I tant, ja li queda res. A on no queda tant, però sí, també ja ho té quasi fet, ja estima de la punxada d'aquest cap de setmana, ha sigut el Calcio. I comencem parlant pel derbi de la Mole, el derbi de Turí, el derbi entre el Turí i la Juventus, el rival del Madrid a les semifinals de la Lliga de Campions, i que va guanyar sorprenentment l'equip més dèbil. I això que la Juventus es va avançar amb un golaç de Pirlo de falta, però els veïns de la ciutat van remuntar i es van emportar el derbi per 2-1. Un derbi, però, que va acabar amb incidents. I és que un grup d'aficionats de la Juventus, segons publiquen els diferents mitjans italians, van llançar un artefacte, un explosiu, a la zona dels aficionats del Turí, amb un total de 10 persones ferides, una d'elles greu i fins i tot ingressat a l'Hospital Maurizziano de la ciutat per culpa d'aquest greu incident i lamentable en el món del futbol. 7 persones més també van ser traslladades a centres sanitaris, però sense més problemes en principi greus. De fet, no van ser els únics incidents del partit, ja que abans de començar ja hi van haver creuament d'ous, ous, i pedres entre aficionats, i fins i tot
van apedregar l'autobús de la Juventus. Per tant, tot plegat, molt lamentable. I per tant, com que és lamentable, no en parlem més. Seguim,
m'ha agradat això, eh?
Seguim parlant del futbol, perquè la Lazio tampoc ho va aprofitar, la punxada de la Juventus. Són els segons classificats i van empatar a 1 contra el Chievo. I per tant, només els hi retallen un puntet respecte als líders. Tampoc la Roma, que tenia l'oportunitat de recuperar el segon lloc, va aprofitar-ho perquè van perdre 2-1 contra l'Inter de Milà. Així doncs, la taula queda amb la Juve primera amb 73 punts, la Lazio segona amb 59, tercera la Roma amb 58 i quart és el Nàpols amb 56, que sí que va guanyar el seu partit per 4-2 contra la Sampdoria. I ara sí, acabem amb la Lliga Francesa, la Lliga més disputada. Amb una altra derrota de l'Olympique de Marsella, que ara sí diu adéu al títol de Lliga després de perdre per 3-5 contra el Lorient i cau en la cinquena posició. Per tant, els homes de Bielsa ja queden pràcticament fora de la lluita per la Lliga. Qui manté el frec a frec ara són dos equips, el Lyon i el Paris Saint-Germain. El Lyon es manté líder amb 68 punts després de guanyar el seu partit contra el Rennes per 2-4 i el PSG ha empatat de punts amb el Lió, això sí, amb 68. Tampoc va fallar després de la desfeta a la Champions i va golejar 6-1 contra el Lille. Per tant, màxima atenció entre aquests dos equips de moment a la Lliga Francesa.
I llàstima, Cesc, que no en siguin tres.
Sí.
El Marsella de Bielsa, que ja
des
s'ha...
Del discurs,
sí, anat, sí, s'ha despenjat.
Des del discurs s'ha anat desinflant. Tres partits perduts. Ara sí, si mirem al tercer lloc, doncs ja hi trobem el Mònaco amb 62 punts, i que va fent la seva feineta, de mica en mica, es va acostant a veure si punxen aquests dos de dalt.
I que, de fet, va estar a punt de passar a les semifinals de la Champions. De fet, el resultat global dels 180 minuts va ser 2-0 a favor de la Juventus, amb polèmica, amb algun penal que potser l'àrbitre podia haver xiulat a favor dels moniquesos. Vull dir que...
Sí, sí, per tant, va fent la seva feina, va esperant el seu moment i a veure si els dos de dalt doncs punxen. Aquesta setmana van guanyar 0-3 al Lens i estan a veure si retallen algun puntet. I el quart classificat és el Saint-Étienne, que va guanyar 1-0 al Montpellier i es troba ara amb 60 punts. Never be the same again. Think about it day and night.
I seguidament repassem les altres informacions del món de l'esport en format més breu amb el Marc Guadilla. Marc, bona nit. Ara ho tornem a provar. El Marc avui està a casa. Marc, bona nit. Com estem? Ara sí. A veure si ho provem. Marc, com estem? Bona nit.
Bona nit, Marc.
Ara, sí, no ens acaba d'escoltar, eh? El Marc Guadilla, que avui doncs no ha pogut ser aquí a l'estudi número 1 d'Ona Codinenca, però el tenim preparat, a punt, des de casa, perquè ens acosti, com comentàvem, les altres informacions del món de l'esport, sempre en format de més breu. Hem tingut ciclisme, hi ha notícies també, com sempre, de motor, curses, com per exemple la Titan Desert, com heu pogut comprovar en l'hora anterior amb els companys del Tu Jugues, amb un testimoni a la mateixa cursa que hem pogut escoltar i hem pogut veure com ho viuen els corredors d'aquesta Titan Desert. Sembla que no, eh? Sembla que no el tenim. Finalment, ara sembla, doncs, aquestes noves tecnologies que tenim aquí a Ona Codinenca, que de vegades doncs no acaben de rutllar. Entrarà, doncs, per telèfon, si no, el tenim. Sí, no, això ho haurem de solucionar. I Cesc, la... comentem sí. Els breus del món de l'esport en format més greu. Comencem parlant de ciclisme.
Doncs sí, perquè Alejandro Valverde està en un estat de forma impressionant. El ciclista murcià del Movistar, que dimecres va guanyar la Fletxa Valona, s'ha imposat aquest diumenge a la degana de les clàssiques, la Lieja-Bastogne-Lieja, i Valverde ha aconseguit el seu tercer triomf d'aquesta manera en aquesta prova històrica que enguany ha celebrat la seva edició número 101. Julián Alaphilippe ha estat segon i Purito Rodríguez ha acabat tercer. El català ha pujat ja 3 vegades al podi de la degana, però no l'ha guanyada mai.
Tenim també motor, a veure si ara sí pot entrar el Marc Guadilla. Ho estem intentant per totes les vies possibles, per telèfon, per internet, per fibra òptica, nova de trinca, d'aquí de Dona Codina. Encara sí, Marc, com estem? Marc?
No, no ens ho sent, eh?
Ara sí, vinga, oh,
ara.
Marc, bona nit.
Que complicat és això, mare meva.
Complicadot. Comentàvem, després d'aquesta Lieja-Bastogne-Lieja, que finalment va guanyar Alejandro Valverde a l'esprint, davant de Julián Alaphilippe i Purito Rodríguez, parlàvem també de motor i del fill de Michael Schumacher.
Sí, perquè Mike Schumacher està d'enhorabona perquè el campionat de Fórmula 4 ha sumat el seu primer triomf, debutava a la categoria i el fill de Schumacher, de Michael Schumacher, s'ha imposat en una de les mànegues del Gran Premi d'Oschersleben a Alemanya, disputat aquest cap de setmana. La primera cursa s'havia proclamat com el campió, com la victòria a la categoria rookie, perquè en aquest campionat competeix pilots rookies i pilots que no ho són, però a la tercera mànega s'ha proclamat guanyador tant rookie com, òbviament, a la cursa.
Li veus futur o no?
Home, és un pilot que està padrinat per Sebastian Vettel, com el fill d'Adrian Newey, per tant, no sé si tindrà futur, però més d'un ja s'ha fixat en ell, per tant, les coses les fa bé, però, com sempre en aquests casos, haurà de vigilar que el seu cognom no li pesi més que la seva destresa al volant.
Això sí, veurem què acaba passant. També tenim curses i enmig del desert, vull dir que déu-n'hi-do.
Sí, perquè més de 600 participants han començat aquest dilluns la desena edició de la prova de resistència en bicicleta a Titan Desert. Els corredors desafiaran durant 6 etapes els més de 600 quilòmetres de la competició. El portuguès José Silva és el primer guanyador d'etapa d'avui i líder, com no, d'aquesta edició, per davant del colombià Diego Alejandro Tamayo i el basc Ibon Zugasti. Óscar Pereiro, que va ser guanyador del Tour de França l'any 2006, ha començat l'etapa com a favorit, és un dels mites del ciclisme que disputa aquesta prova, però el seu ritme ha baixat a meitat del primer recorregut i al final ha quedat despenjat i no ha pogut lluitar per la victòria.
Parlaves de mites també a la boxa amb Pacquiao i Mayweather.
Sí, perquè el combat entre Pacquiao i Mayweather es preveu que sigui un dels més importants de la història, tant a nivell esportiu com ja s'ha intentat durant des de el 2009, que s'han intentat organitzar quatre combats i aquest any al final es fa, però també a nivell mediàtic. L'enfrontament unificarà en un sol títol el campió del món de pes welter i està envoltat de xifres d'escàndol, xifres econòmiques, parlem. Perquè, com a dada, el combat mourà més de 1.000 milions de dòlars, 300 dels quals es repartiran només entre els dos pugils, i a més la vetllada es podrà veure per més de 150 països d'arreu del món, cosa que també mourà uns 500 milions de dòlars a les televisions nord-americanes i a totes les emissores que emetin aquest combat.
Déu-n'hi-do, el veuràs o què?
No ho crec, no. La boxa no és un esport que em cridi gaire l'atenció.
Jo, si vols que et sigui sincer, tampoc. Acabem, Marc, notícia trista al món del bàsquet.
Sí, perquè l'exjugador nord-americà Mike Phillips ha mort als 59 anys a causa d'un accident domèstic. El pivot era un dels estrangers més importants que havia passat per l'ACB. A Espanya va jugar equips com el Mollet, que va ser després l'equip amb què va saltar el Barça, però també va jugar al Fòrum Valladolid o al Granollers. Precisament, com dèiem, el Barça, un dels equips on va créixer més i on se'l va veure en el seu millor estat de forma, va guanyar una Lliga ACB, una Copa del Rei i va ser subcampió de la Recopa d'Europa.
Alguna coseta més, Marc?
D'així, informacions que no hàgiu repassat abans i que hagin repassat ara, cap ni una.
I alguna que vulguis re-repassar?
No, tampoc puc afegir moltes coses a les coses que ja heu dit, que ja ha estat prou complet, per tant, no trencarem la màgia que heu creat.
El que sí que afegiràs, com sempre, és l'altra història que suposo que ja la deus tenir ben a punt.
Ben a punt, aquesta.
Interactua amb nosaltres a Twitter, Facebook, Instagram @l'esportnopara o al telèfon 93 866 32 39.
Avui haig de parlar obligatòriament de la Fórmula 1 per dues raons. La primera és que aquest migdia s'ha presentat la 25a edició del Gran Premi d'Espanya d'Automobilisme al circuit de Barcelona-Catalunya. 25 anys ja de Fórmula 1 a Montmeló. Remarco a Montmeló perquè la Fórmula 1 ja ha trepitjat Catalunya en altres ocasions. La segona raó és per parlar precisament de la història de la categoria reina de l'automobilisme a casa nostra. La primera vegada que el Gran Circ ens visitava era el 1951, a Pedralbes, en un traçat que recorria la part alta de la ciutat de Barcelona. Aquella primera cursa, en la segona temporada de la Fórmula 1, la va guanyar el mític Juan Manuel Fangio. Més tard, un accident tràgic a les 24 hores de Le Mans va provocar que els bòlids visitessin per última vegada un traçat urbà, un traçat al circuit de Pedralbes a Barcelona l'any 1954, en la segona edició d'aquell Gran Premi. La Fórmula 1, aleshores, es va acomiadar de Catalunya i Espanya fins al 1967, 13 anys sense Fórmula 1, fins que el circuit de Jarama va organitzar una altra vegada el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. El 1968, els mítics Jim Clark i Graham Hill tornaven a la Comunitat de Madrid. Aquella vegada es va decidir alternar la Fórmula 1 entre Madrid i Barcelona. La FIA va decidir que en un circuit urbà a Barcelona es convertiria una altra vegada en el traçat del Gran Premi d'Espanya. De Pedralbes a la zona alta a Montjuïc, just al litoral barceloní. La muntanya jueva va viure 4 anys de Fórmula 1 en edicions alternes i de victòries de pilots com Jackie Stewart i Emerson Fittipaldi. Desafortunadament, la tragèdia va allunyar la Fórmula 1 de Barcelona una altra vegada. El Gran Premi d'Espanya de 1975 va estar marcat per la tragèdia. Durant els entrenaments lliures va haver incidents que van fer dubtar de la seguretat sobre el circuit. Emerson Fittipaldi, al davant de tots els pilots i dues vegades guanyador del campionat, es va retirar de la carrera com a protesta després de la primera volta per aquestes qüestions d'inseguretat. A la volta 26, la tragèdia va arribar a Montjuïc. El vehicle del Rolf Stommelen va perdre l'aleró, xocant contra la valla i matant a 5 espectadors i deixant greument ferit el pilot. La carrera va ser suspesa i es va declarar guanyador a Jochen Max, obtenint la meitat dels punts, ja que no s'havia disputat el 75% de la cursa. En aquella cursa, com a curiositat, també va ser l'últim gran premi en què una dona va sumar punts. Totes aquestes raons de tragèdia van provocar que el circuit fos eliminat del calendari internacional de la Fórmula 1 a partir d'aquella data. L'any 1975, un any, aquell any, la Fórmula 1 es va acomiadar a Catalunya, però fins al 1981 el circuit de Jarama va continuar organitzant el Gran Premi. Llavors, la Fórmula 1 va marxar per tornar al 1985 i fins 1990 a Jerez. Aleshores, va tornar a sorgir la passió de l'automobilisme en el seu màxim exponent a casa nostra. Des de 1991 i fins avui, la Fórmula 1 s'ha gaudit a Montmeló, al circuit de Catalunya. 25 anys. 25 anys de passió que els aficionats han pogut vibrar de ben a prop. Èxits de grans pilots com Ayrton Senna o Michael Schumacher, però els 2000 també ens ha portat grans alegries i victòries de pilots espanyols com Fernando Alonso l'any 2006 i l'any 2013. De moment, aquesta temporada, en principi, 3 pilots espanyols, Alonso, Sainz i Meri, rodaran a Montmeló. No tenim cap pilot català al volant d'un monoplaça, però com tenim Fórmula 1 per uns quants anys, qui sap si Àlex Palou, català a la GP3, membre de joves pilots del circuit de Catalunya i present en la roda de premsa de la presentació d'aquesta 25a edició del Gran Premi de Fórmula 1, qui sap si Àlex Palou és el futur català de la Fórmula 1 que esperen tots els aficionats.
Gràcies, Marc. Brillant repàs de la història de la Fórmula 1 aquí a casa nostra. Perdó, esperem que, com comentaves, Àlex Palou, per cert, d'aquí la comarca, de Santa Maria de la Tordera, ho dic bé?
Ara exactament no sé d'on és. Sé que és d'aquí al Vallès Oriental, però no et podria assegurar si és de Santa Maria.
Esperem que sí, que Palou pugui ser un dels propers pilots catalans a la Fórmula 1. El que sí que és cert, Marc, i deixa'm preguntar-t'ho, un Alonso que va dir que aquí al circuit de Catalunya ja tindrien el cotxe a punt, i esperem, si més no, que estigui entre els punts. Seria el més habitual, el més lògic, si més no.
Veurem si està entre els punts, però unes declaracions d'avui mateix de Jenson Button, el seu company d'equip, ens fan pensar que potser s'havia avançat en aquestes declaracions, perquè ara Jenson Button ha dit que possiblement el Gran Premi de Mònaco, que és el següent després del Gran Premi d'Espanya, sigui l'ocasió per veure el màxim potencial de McLaren Honda.
Potser arriben a Abu Dhabi, també diuen ara Abu Dhabi.
Ah, sí, sempre poden jugar amb aquesta... amb aquest suspens de dir, no, a la propera, veurem. Les coses millor no dir-les de paraula i demostrar-ho a la pista, que és on realment s'obtenen els resultats.
De fet, Marc, que Jenson Button digui això sobre Mònaco no té gaire sentit, no té massa sentit, perquè el traçat de Mònaco és un traçat que puntua més, diguéssim, el pilot que no pas el cotxe, no?
Exacte, o sigui, el traçat de Mònaco, per la seva configuració i el nivell tècnic, les mans del pilot són una qualitat bestial que té una gran importància en això. I a més, com el que peca ara el McLaren Honda és de velocitat punta perquè no s'atreveixen a donar-li el màxim potencial al motor Honda, potser surten afavorits respecte a aquest aspecte de no haver d'aconseguir tanta velocitat punta, sinó haver de jugar més amb relacions curtes, més acceleració que potència. Veurem què passarà.
Veurem què passarà i, sigui com sigui, ho sabrem i ho sabreu tots vosaltres, els nostres oients, a través de l'Esport No Para, perquè us ho explicarem pràcticament tot, per no dir tot. Anem al futbol, Cesc, notícies d'última hora, si més no, que publiquen els rotatius esportius d'aquí de casa nostra, Mundo Deportivo en aquest cas.
Sí, Mundo Deportivo, que afirma que Mateu Lahoz va parlar amb Leo Messi després de l'expulsió de Jordi Alba per una doble targeta groga, recordem-ho, i Mateu Lahoz, el Messi li va preguntar que per què l'havia fet fora, què passa, que no et poden parlar, els jugadors, li va dir. Doncs el Mateu Lahoz li va respondre, doncs segurament tindrà raó, Leo, en relació que també, doncs, en relació a l'expulsió que deia Leo Messi sobre Jordi Alba, i diu, pero vamos, protestar todo, de verdad que me jode un montón, hazme el favor, me pone muy nervioso y lo sabes. És a dir, Mateu Lahoz que li deia a Leo Messi que posava molt nerviós que Jordi Alba protesti, o que els jugadors li protestin. Per tant, és una mica una decisió...
És un àrbit protagonista, sí, ja ho sabem, exacte. Que si pot, aplega ell el protagonisme del partit. Tenim alguna altra coseta, Cesc?
Sí, també en relació del partit entre el Barça i l'Espanyol, sobre els càntics d'alguns aficionats de l'Espanyol que hi van haver-hi durant el partit. Segons informa la cadena COPE, la Lliga de Futbol Professional estaria disposada a denunciar els insults que hi van haver-hi sobre la figura, per exemple, de Leo Messi, de Gerard Piqué, o també els sons racistes que hi van haver dirigits a Dani Alves o a Neymar, per exemple, el llançament d'una pastanaga a Luis Suárez, o fins i tot la barra d'alumini d'una de les banderes dels aficionats periquitos. Per tant, la Comissió Antiviolència demà es reunirà per donar una resolució de cara a aquest cas. I també parlant de futbol, de la Lliga de Futbol Professional, un resultat que està mateix en joc en el minut, falten 4 minuts perquè arribi al minut 60 de partit, s'està jugant el València-Granada, de moment amb victòria del València, amb gols de Javi Fuego al minut 26, i abans de que acabés la primera meitat, amb gol de Dani Parejo de penal al minut 40.
Un minutet i escaig per arribar a les 10 en punt, anem cap a l'Audiència i Jugaforra. Cesc?
Doncs mira, amb un protagonista, amb el Pep Acosta, que...
El protagonista...
Sí, però recordaràs que la setmana passada preguntàvem quins serien els 4 equips que passarien a les semifinals de la Champions League. I el Pep Acosta va dir, el Barça molt favorit, el Madrid guanyarà tot i les baixes, i va guanyar, la Juve es tancarà en defensa i per tant passarà i també va passar, i el Bayern va dir que remuntaria fàcil i va remuntar fàcil. I avui ja preguntàvem...
Mago Félix, Pep Acosta?
Ja preguntàvem, quins creieu que seran els finalistes de la Champions League i per què? Doncs el Pep Acosta diu, el Madrid molt superior a la Juventus, i el Bayern... perquè la final és a Alemanya,
i té la tornada a casa.
Cesc, vull també una final, la pregunta que fem avui.
Barça-Madrid.
I Marc Guadilla.
Barça-Madrid.
Barça-Madrid també, avui als controls, als botons, al Johan Luna. També aposta per un, diu que sí amb el cap, aposta per un Barça-Madrid. Esperem que sí, que puguem viure la primera final Barça-Madrid a la història de la Champions. Nosaltres marxem, tornem, com sempre, la setmana vinent. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.